Nou crim masclista, ara al Prat. Un home mata la seva parella i els seus dos fills i després se suïcida. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Joan Bota.
Cinc dones i cinc menors d'edat morts. Aquest és el duríssim balanç de la violència masclista des de l'1 de gener a Catalunya, Sara Riera.
Els experts ja analitzen el possible efecte contagi entre aquests crims. El del Prat de Llobregat i el vespre arriba després del cas de violència vicària de la setmana passada a Bellcaire, a l'Empordà.
Al Prat de Llobregat hi tenim en David Àngela.
Bon dia. Commoció aquí al Prat de Llobregat, on ningú s'explica la irracionalitat d'aquests actes. Secret de sumari, investigacions en marxa, mentre l'Ajuntament ha convocat una concentració de rebuig aquesta tarda a les 7 a la plaça de la Vila. El consistori també ha decretat 3 dies a dol, des d'avui fins divendres, per manifestar el rebuig dels veïns del municipi a la violència masclista.
En crònica política, pica baralla entre el PSOE i el PP avui al Congrés, aquest cop per la política internacional d'Espanya i el reconeixement de Palestina com a estat.
Això mentre el Senat es prepara per aprovar aquesta tarda una decisió inèdita, un conflicte de competències amb el Congrés arran de la llei d'amnistia.
Anem a Madrid, Jordi Brascó i Pablo Brujats.
El Congrés, Sánchez s'ofereix a liderar la posició d'Europa respecte a Gaza, mentre Feijóo li recrimina aires de protagonisme i la voluntat de parlar de política exterior per no haver d'afrontar els problemes de la política estatal.
I al Senat, el PP i el PSOE se les tenen per l'amnistia. Els populars acusen el Congrés de saltar-se la Constitució i d'aquí poques hores consumaran un xoc institucional inèdit entre cambres i aprovaran una iniciativa que reclama el Congrés que freni la tramitació de l'amnistia.
El Parlament Europeu votarà aquesta tarda el nou pacte migratori que endureix les condicions d'asil i permetrà un sistema de solidaritat a la carta. Això, si el projecte tira endavant. Brussel·les, Jordi Baró.
És el vot final a una reforma migratòria que ha costat gairebé una dècada de negociacions i en les últimes hores han aflorat divisions i oposició en diversos grups a l'Eurocambra, el rebuig de l'esquerra i l'ultradreta, i les ONG que pressionen perquè el text caigui. Els grans partits, tot i no estar plenament satisfets, reclamen que s'aprovi per responsabilitat.
De l'àmbit global al més local, polèmica a Foixà, al Baix Empordà, per la possible instal·lació en una antiga casa de colònies del municipi d'un centre per menors no acompanyats, Clara Jordan.
L'Ajuntament i una part dels veïns s'hi oposen, argumenten que Foixà, amb 300 habitants, sense nucli urbà ni teixit comercial ni serveis i amb vivendes molt disseminades, no és un lloc adequat per a aquest tipus d'equipaments. La Generalitat considera que sí que ho és i, malgrat que els veïns ja han engegat una recollida de firmes, ofereix al municipi suport i col·laboració.
I comença a Barcelona la conferència de la dècada dels oceans. La capital ho ha aprofitat per presentar candidatura per ser la seu de la UNESCO del centre dedicat a l'economia blava relacionada amb activitats sostenibles vinculades amb el mar, Montse Poblet.
A la conferència a la que participen 1.500 experts en mar i oceans s'ha de dibuixar el full de ruta per assolir els 10 objectius que la UNESCO ha fixat per la dècada de l'oceà. Entre aquests, l'adaptació de les costes als efectes del canvi climàtic, la reducció de la contaminació, la potenciació d'activitats econòmiques relacionades amb el mar que siguin sostenibles.
Quan faltin 20 minuts per les 3 arribaran els esports. Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
Ha arribat el dia. Aquesta nit es juga el PSG-Barça. Els blaugranes buscaran encarrilar l'eliminatòria dels quarts de final a París.
Un objectiu complicat, però que el president Joan Laporta es mostra confiat a aconseguir-ho.
Els veig molt motivats, molt concentrats, molt units, i això fa que creiem en ells, perquè veig que ells creuen en les seves possibilitats. I aquí hem d'intentar encarrilar bé l'eliminatòria.
Anirem a París amb el Bernat Soler i el Ricard Torquemada i també repassarem l'empat a 3 d'ahir, també a la Champions, entre el Madrid i el Manchester City.
I com tenim ara mateix la mobilitat, Cèlia Quintana?
Bon dia, bé, doncs us trobareu aquesta hora en retencions a la P7 a Martorell cap a l'enllaç amb la 2 i a la 2 a la sortida d'Abrera, perquè molt a prop es treballa en un incendi al polígon d'Abrera. També hi ha aturades a la P7 a Barberà, sentit nord al lateral, tant a Barberà com a Cerdanyola, en tots dos sentits. Hi ha hagut un accident a la Ronda Litoral de Barcelona a l'altura de Zona Franca i això origina retencions en tots dos sentits de la marxa. I pel que fa al transport públic, els autobusos de Barcelona funcionen avui amb temps d'espera de més de mitja hora i amb freqüències de pas molt irregulars perquè hi ha una aturada fins a les 4 de la tarda convocada per la CGT.
I ara temps pel temps.
A la tienda bici.com et portem aigües, sucs i tots els productes de la nostra web a casa. No carreguis res, nosaltres ens movem per tu. Bici Català us ofereix el temps.
I sentíem la veu de Joan Laporta que demostrava que estava ben encostipat. Francesc Mauri, són dies de canvis de temps, eh?
Sí, bona tarda. Són dies de variacions abruptes de temperatura del matí a la tarda, diferència notable, i a més dels dies que vàrem tenir, els que hem tingut pel que fa a temperatura també, i els que tindrem, perquè tornaran a variar i de manera abrupta a l'alça. Acabarem la setmana dissabte i diumenge amb valors altre cop clarament superiors als habituals per l'època. Aquesta tarda encara no, tot i que pugen una mica respecte ahir. Ben fort en alguns punts del Pirineu, Empordà, Golf de Sant Jordi, alguns punts de les Terres de l'Ebre, però va de baixa. Demà no acabarà de desaparèixer. A partir de demà passat, sí. I els dies que vindran, cap possibilitat de precipitacions.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Les 2:05. I tenim sobre la taula aquest nou cas de violència masclista. Una dona de 43 anys i els seus dos fills bessons de 8 del Prat de Llobregat han mort presumptament a mans de la seva parella i pare de les criatures. L'home hauria deixat una nota en què demana perdó abans de suïcidar-se. En aquest cas ja són 5 les dones assassinades i també 5 els menors morts a Catalunya a mans del seu progenitor. Tornem ara mateix cap al Prat de Llobregat. David Àngela, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs tot i que encara hi ha moltes incògnites, sembla que l'home de 42 anys es va suïcidar després d'assassinar la dona i els seus dos fills al seu domicili, una casa unifamiliar prop de la plaça Catalunya, aquí al Prat de Llobregat. Aquest matí la porta principal i l'accés al garatge estaven precintats pels Mossos d'Esquadra. Ahir, cap a les 4 de la tarda, la policia va rebre l'avís del suïcidi a l'estació de Rodalies del pare de família, van localitzar el seu vehicle i, segons publiquen diversos mitjans, com l'Agència Catalana de Notícies, van trobar una carta on demanava perdó. A partir d'aquí, els esdeveniments es van precipitar. Diverses dotacions policials es van dirigir al domicili familiar, on, segons diverses fonts, van localitzar els cadàvers al pàrquing de l'immoble. A les 6 de la tarda, la presència policial i d'agents de la Unitat d'Investigació Criminal era evident al carrer on van passar els fets, molt a prop de la plaça Catalunya, i no va ser fins a entrada la matinada que la comitiva judicial i els metges forenses van poder aixecar els cadàvers. La incògnita principal es manté. Quin va ser el mòbil que va empènyer l'homicidi de cometre els assassinats de la seva dona i dels seus dos fills, que des d'aquest any feien segon de primària en una escola religiosa propera al domicili familiar? Per la seva banda, l'alcalde del Prat de Llobregat, en Lluís Mijoler, convoca la ciutadania a la concentració d'aquesta tarda que es farà a la plaça de la Vila.
Condemnem i rebutgem aquests assassinats masclistes, aquesta tota violència masclista, però especialment la duresa i la cruesa dels fets. Doncs està la ciutat del Prat absolutament molt afectada i, per tant, convoquem aquesta tarda a les 7 de la tarda a la plaça de la Vila. Ens trobarem els veïns i veïnes per afrontar aquest dol que durarà 3 dies.
L'Ajuntament, com dèiem, com sentíem ara mateix, també ha convocat a 3 dies de dol des d'avui mateix i fins divendres que ve com a mostra de rebuig contra la violència masclista.
Doncs sentíem l'alcalde del Prat, també la consellera d'Igualtat i Feminismes, Tània Verge, ha condemnat aquest nou crim i ha convocat per divendres el grup d'anàlisi de feminicidis. El Ministeri d'Igualtat també analitzarà aquesta mateixa tarda, en aquest cas, el repunt de menors morts per violència masclista, Marriera.
Des de Brussel·les, Verge ha qualificat d'inacceptables aquestes xifres de violència masclista d'enguany, 5 dones i 5 menors assassinats.
Són xifres intolerables, no les podem permetre com a societat, no les podem normalitzar. En quin altre àmbit toleraríem unes xifres de violència com aquestes? En cap, absolutament en cap. El masclisme mata les dones, el masclisme mata les criatures. És una violència estructural i ens necessitem totes i tots per erradicar aquesta violència.
La ministra d'Igualtat, Ana Redondo, ha apuntat que caldrà analitzar les dades, però ja avança que la violència masclista està canviant.
És possible que se esté produciendo una variación en cuanto a la reacción de los machistas y es atacar donde más le puede doler a una mujer, que es violentando a los niños, es decir, generando esa violencia hacia los menores.
També ho ha apuntat a Catalunya Informació la psicòloga especialista de violència masclista Alba Alfagema, que alerta que aquests casos tenen un efecte contagi.
La violència masclista, com molt bé sabem, va mutant i, per tant, sabem que determinats assassinats, el que fan en ocasions, és servir com d'element de reforç a altres homes que s'estan podent plantejar això mateix, no? El fet de quan senten que perden les seves parelles, els situen un lloc amb una sensació de dir, bueno, què està passant? Necessito, si he perdut el control sobre ella, ella no pot seguir amb la seva vida.
Recordem que davant de qualsevol indici o situació de violència masclista cal trucar al 900 900 120.
Mentrestant, el conflicte entre Israel i Palestina ha marcat el to del ple que se celebra encara hores d'ara al Congrés dels Diputats. Mentre Pedro Sánchez accepta el paper de líder a l'hora de marcar la posició d'Europa respecte de Gaza, Feijóo li recrimina el seu protagonisme i voler parlar de política exterior per no haver d'afrontar, diu, els problemes de la política espanyola. Anem a Madrid, Jordi Brascó.
Xia, per informar sobre l'últim Consell d'Europa, i ha aprofitat per reafirmar-se en la posició del seu govern respecte del conflicte entre Israel i Palestina. El president espanyol vol liderar la resposta europea i per això farà una minigira per reunir-se amb dirigents d'altres països durant els propers dies. Feijóo l'acusa d'assumir un protagonisme que ningú li ha demanat.
La España de hoy no se conforma con ser un mero observador internacional, es un actor de primer orden. Solo en los dos últimos meses me he reunido con los líderes de 35 países de nuestro entorno.
Abandone, si es posible, la soberbia de creer que es una sola persona, incluso aunque esa persona sea usted, quien pueda arreglar en un mes un conflicto de 80 años.
El líder del PP acusa Sánchez d'utilitzar Gaza com a cortina de fum per no parlar de l'amnistia i li recorda que fa una dècada que el PP valora la situació, la solució, millor dit, dels dos estats. Això sí, ho ha matisat.
El reconocimiento debe ser realizado como resultado de un proceso negociador y, a mi juicio, tiene que contar con suficiente masa crítica de más países con peso.
Una frase que ha donat ales a Sánchez.
Esta es su propuesta para la política internacional, señoría. Depender de lo que decidan y hagan otros. Señoría, usted no responde porque ni puede ni sabe, ni tiene proyecto ni autonomía política en materia internacional, porque quien decide es el señor Aznar.
Un Aznar que va declarar la setmana passada que la idea d'un estat palestí era absurda.
Doncs tot això és el que ha passat aquest matí al Congrés, el que està passant encara a la cambra. Mentrestant, a l'altra, al Senat, aquesta tarda es materialitzarà un xoc institucional inèdit entre les dues cambres espanyoles arran de l'amnistia. El PP farà valer la seva majoria absoluta a la cambra alta i aprovarà un requeriment que demana al Congrés que retiri la tramitació de la llei d'amnistia. El PSOE, Esquerra i Junts han acusat els populars de filibusterisme inútil. Madrid, Paula Brugets.
Bon dia. Mai abans s'havien enfrontat així el Senat i el Congrés. El PP ha forçat un conflicte sense precedents, però que no tindrà cap efecte pràctic sobre l'amnistia. Durant el debat, el portaveu del PP, Antonio Silván, ha acusat el Congrés de saltar-se la Constitució.
Señores socialistas, andan ustedes con malas compañías y se les está pegando. Están empeñados en que las Cortes Generales funcionen como el Parlamento catalán de 2017.
I el portaveu del PSOE, Francisco Manuel Fajardo, els replicava que arrosseguen al Senat el pitjor ridícul de la seva història.
Que no hay conflicto de atribuciones. Lo que hay, con todo el respeto del mundo, es una empanada mental que tienen sus dirigentes políticos que le están haciendo a ustedes actuar con las vísceras y no con la razón ni las experiencias de las reglas parlamentarias.
Els partits independentistes també han advertit al PP que per moltes maniobres que faci, l'amnistia ja és imparable. Sentim Sara Bailac, d'Esquerra, i Maria Teresa Pallarás, de Junts.
Dos meses de ruido han ganado y que no conseguirán frenar la ley de amnistía.
Ustedes pretenden politizar la justicia y alejarnos de los estándares europeos.
Quan el Congrés rebi el requeriment del Senat, contestarà que l'amnistia s'ha tramitat com toca i que no es paralitzarà. Després el PP podrà anar al Constitucional, però si fa uns dies prometien fer, ara tenen por d'emportar-se un revés i algunes veus dins del partit ja s'inclinen per avortar la idea, conscients que serà inútil per frenar l'amnistia.
Tanquem la connexió amb el Congrés i el Senat. Anem ara als tribunals, perquè avui el PP afronta l'ombra de la corrupció contra dos dels homes forts de l'etap Aznar. En un cas a València, en la vista de la trama de les ITVs, hi ha hagut un gir de guió que assenyala ara directament Eduardo Zaplana pel possible cobrament de comissions derivades de concessions, estacions i parcs eòlics quan era president de la Generalitat Valenciana. Un amic de la seva infància ha confessat ser el seu testaferro, Núria Oriol.
Doncs sí, després que ahir Zaplana ho negués absolutament tot en la segona sessió del judici d'aquest matí, Joaquín Miguel Barceló, alias Apachano, l'ha contradit i li implica del tot. La responsabilitat de demanar-li que es fes càrrec de 2,5 milions d'euros li va dir, segons ha declarat, que ell estava ficat en el món de la política i que tenia por.
Se le requerían dentro de esta organización para que realizase firmas, para que firmase, sí. Apareciese usted.
Sí.
¿Usted era el testaferro del señor Zaplana?
Sí. Yo era amigo de confianza y me pidió favores, me parecieron normales, lo hice.
Si eso se llama testaferro, pues testaferro.
L'expresident valencià Eduardo Zaplana se l'acusa de pertinença a grup criminal, blanqueig de capital, suborn, prevaricació i falsedat documental. El van detenir fa 6 anys, el 2018, i aleshores va acollir-se al seu dret a no declarar, cosa que havia mantingut fins ara. En total hi ha 15 investigats i el frau està valorat en 20 milions d'euros.
Doncs això és el que passava a València, i mentre Pachano parlava a València, a Madrid és un altre home fort d'Aznar, Rodrigo Rato, qui ha declarat en un macrojudici per corrupció, el tercer, però en una sessió molt més plàcida, perquè l'exvicepresident econòmic del govern espanyol i exdirector gerent del Fons Monetari Internacional ha evitat les preguntes de la Fiscalia, preguntes sobre els 11 delictes contra la Hisenda dels quals se l'acusa. Madrid, David Melgarejo.
Declaració molt esperada després de 40 sessions de judici, però sense cap pregunta compromesa, perquè l'interrogatori l'ha fet bàsicament la seva advocada. En tot desafiador, Rato ha assegurat que la seva fortuna, de 8 milions i mig d'euros, és fruit de la seva feina, les gestions fetes amb les seves societats i de l'herència familiar, no d'haver defraudat, com sosté la Fiscalia, a Hisenda 11 vegades durant una dècada, i també ha intentat desmuntar l'acusació de l'advocat de l'Estat de tenir diners en paradisos fiscals.
¿Que nos toman por tontos? Bueno, es que este señor que está aquí el primer día del juicio dijo que Luxemburgo es un territorio opaco para la Agencia Pública Española.
Bueno, vamos a ver.
Bueno, sí, no, es que, perdone, señora, pero es que es muy fuerte. Muy fuerte que un abogado del Estado de la Agencia Tributaria diga que Luxemburgo es un territorio opaco de la Agencia Española. Porque no, o sea, es que nos toman por tontos. No, es que es indignante.
Tercer judici per a Rato, que ja ha complert la pena de presó pel cas de les targetes Black, que va quedar absolt pel de Bankia i que ara s'enfronta a una pena de 70 anys de presó.
Ara és un quart i un minut de tres. Moment d'explicar-vos que Vox ha registrat la seva proposta de derogar la memòria democràtica a les Illes Balears i que té el compromís de rebre el suport del PP, que governa les Illes. Les Balears, per tant, que segueixen el camí d'altres comunitats amb pactes entre aquests dos partits que eliminen les seves lleis de memòria, com ara l'Aragó, el País Valencià o Castella i Lleó, Nandos a Noguera.
L'extrema dreta ha registrat aquest matí la proposició de llei al Parlament Balear per suprimir la norma del 2018. Quan s'aprovi, s'acabaran les ajudes per investigar la memòria històrica i les associacions de víctimes, també. En canvi, es manté la llei de fosses, amb la qual cosa es podran continuar recuperant els cossos. El PSOE ha criticat que el seu dia el PP va consensuar la norma que ara vol eliminar. Sentim el diputat socialista Marc Pons i el de Vox, Sergio Rodríguez.
Era una ley que pensaba imponer o que intentaba imponer cómo han de pensar los ciudadanos, de qué pueden hablar, de qué no pueden hablar, qué pueden o no pueden investigar los historiadores.
S'ultradacta segueix fent apologia del franquisme i dels valors de la guerra civil. La llei que han registrat avui, en certa manera, el que ve a s'avalar això, el discurs franquista d'una època passada que necessita ser reparada.
La derogació de la llei pot acabar també amb la investigació que s'està fent a un conseller de Vox a Mallorca, David Hill, que es va referir al cop d'estat franquista com a última croada d'alliberament. Hill s'enfronta a una multa per haver pronunciat aquestes paraules en un pla del Consell de Mallorca i podria ara evitar la multa.
Ara farem una pausa per la publicitat. A la tornada us parlarem de la Conferència dels Oceans que s'ha inaugurat avui a Barcelona i d'una iniciativa perquè els electrodomèstics tinguin una etiqueta per saber si és fàcil reparar-los. Fins ara coneixem aquestes etiquetes sobre l'eficiència energètica, sobre què gasta cada aparell. Doncs ara, en principi, hi haurà una altra etiqueta que ens dirà si es pot arreglar o no.
Catalunya migdia.
Si aquestes són les reaccions dels clients de Mazda sobre l'atenció que posem en els detalls...
Uau, que maco!
Mare meva!
Quina qualitat!
Imagina't com serà conduir els nostres cotxes. Mazda CX-30, el subhíbrid amb 6 anys de garantia i etiqueta Eco. Crafted in Japan.
Prova-la a la xarxa de concessionaris Mazda de Catalunya.
Vols estudiar una enginyeria?
A l'EUS, l'Escola d'Enginyeria Salesiana, t'oferim graus en automoció, electrònica, energies renovables, mecànica i organització industrial.
T'acompanyem amb el nostre model educatiu Engineering by Doing. Grups reduïts amb atenció personalitzada, projectes en equip, 50% del temps en laboratoris, pràctiques en empresa i un programa de beques al teu abast.
Participa a la sessió informativa del 17 d'abril. EUS.cat.
La Perla 29 presenta el gran clàssic de Tennessee Williams, El zoo de vidre. Un retrat de família interpretat per Laura Conejero, David Anguera, Clara Moraleda i Roger Torns i dirigit per Martina Cabanes. A partir del 17 d'abril, al Teatre La Biblioteca. 5 úniques setmanes. Entrades a laperla29.cat.
Ja és aquí el nou catàleg Obramat 2024, amb marques professionals, estoc sempre disponible i els millors preus en codi QR per tenir-los actualitzats tot l'any. Aconsegueix-lo al teu magatzem Obramat.
La FAC, Factoria Cultural de Terrassa, presenta el 20 d'abril la companyia americana de dansa Philobulus.
Una companyia que ha transformat la dansa contemporània a nivell mundial gràcies a la seva innovació i talent excepcional.
Gaudeix d'aquest espectacle de la 41a temporada BBVA de dansa de la FAC.
Entrades a lafactcultural.cat.
Matines, treballes i t'hi esforces. T'agrada viure a la ciutat, fer esport, veure els amics. Vols millorar, desenvolupar el teu talent. Decideixes fer un màster a EAE Barcelona, l'escola de negocis que entén el teu ritme de vida. Entra a eaebarcelona.com i descobreix l'experiència EAE. És business, és school, és Barcelona.
El 12 de maig hi ha eleccions al Parlament de Catalunya. Si desitges votar per correu, ho has de sol·licitar. Pots fer-ho en qualsevol oficina de correus o entrant al web correus.es amb un certificat electrònic reconegut. Tens temps fins al 2 de maig. I si tens una discapacitat visual, pots demanar el kit de vot Braille al telèfon gratuït 900 500 912. Tens temps fins al 15 d'abril. Més informació al 012 o eleccionsparlament.cat. Generalitat de Catalunya.
Ningú no en sap més d'idiotes que Quim Monzó. Celebra Sant Jordi amb Quim Monzó i el seu llibre Ments Preclares, el llibre dels idiotes, un repertori de la idiotesa contemporània. Emporta't el per només 16,95 €. El trobaràs ja a les llibreries i a partir del dissabte 13 al quiosc, amb La Vanguardia.
Catalunya migdia.
Un quart i 6 de minuts de 3, Barcelona és des d'avui la capital mundial dels oceans. Avui ha començat aquesta conferència de la dècada de l'oceà que es fa a la capital catalana. La UNESCO alerta de la situació crítica en què estan els oceans i fa una crida a la cooperació internacional per salvar-los. Hi participen més de 1.500 experts de tot el món i hi ha anat la Montse Poblet.
Bon dia. La conferència que ha començat aquest matí a Barcelona ha de posar les bases científiques d'un full de ruta que Nacions Unides haurà de ratificar l'any que ve a Nice. D'aquí en sortirà un document amb propostes per resoldre o com a mínim frenar la contaminació de l'oceà, la sobreexplotació dels fons marins o la preservació de l'adaptació de les costes als efectes del canvi climàtic. A la inauguració, la directora general de la UNESCO, Audrey Ulay, alertava de la situació crítica en la que es troben els oceans i feia una crida als estats perquè deixin de banda les diferències i cooperin per salvar-los.
The ocean is suffocating.
L'oceà s'està ofegant. Cada dia tenim dades, per exemple, de les temperatures.
Numbers, for instance, of the temperature. We know the
Sabem les conseqüències catastròfiques que té el desgel per la biodiversitat. Per cada grau que augmenta la temperatura, es dobla el nombre d'espècies que estan en perill per les condicions del clima.
A la inauguració de la conferència, Barcelona ha presentat la seva candidatura per ser la seu del Centre UNESCO dedicat a projectes per potenciar activitats econòmiques sostenibles relacionades amb el mar, un dels 10 objectius que la UNESCO s'ha fixat per la dècada de l'oceà. De moment, Barcelona no competeix amb cap altra ciutat, però fins al setembre no se sabrà si la UNESCO accepta o no la seva proposta.
En clau ambiental, avui us expliquem també que els electrodomèstics hauran de tenir una etiqueta per saber si és fàcil reparar-los. És el que contempla el projecte de la llei de consum sostenible del govern espanyol. L'objectiu és que el consumidor sàpiga la durabilitat del producte abans de comprar-lo, però les associacions de consumidors tenen dubtes sobre l'eficàcia que tindrà, Mireia Sala.
El text preveu que els electrodomèstics portin una etiqueta amb un índex numèric de reparabilitat, semblant a la que ja existeix sobre l'eficiència energètica de l'aparell. La llei també vol combatre la publicitat enganyosa d'alguns fabricants que diuen que els seus productes són respectuosos amb el medi ambient i hi ha sancions previstes de fins a 100.000 euros, però són de difícil aplicació. Per a Àlex Cànovas, jurista de la Unió de Consumidors de Catalunya, la nova etiqueta pot ser tan poc eficient com la d'eficiència energètica.
Avui en dia costa bastant portar a la pràctica aquestes multes o aquestes sancions a les empreses que ho facin i al final acaben reforçades les empreses que ho fan malament, que no basen les seves etiquetes en dades fiables o que sigui, i agreugen la situació de les empreses que sí que ho fan bé, perquè potser han de posar una dada més baixa perquè ho estan fent bé.
Greenpeace considera que la llei és un pas endavant per fer un consum més respectuós amb el medi ambient i alerta que a l'estat espanyol cada habitant genera 19 quilos de deixalles electròniques a l'any.
Incertesa ara mateix sobre el pacte migratori que s'ha de votar aquesta tarda al Parlament Europeu. L'oposició dels extrems ideològics i algunes delegacions nacionals qüestionen un acord que ha tardat 10 anys. El document, que es votarà en 10 lleis separades, endureix les condicions d'asil i força els estats reticents a l'acollida a compensar la resta amb diners. Brussel·les, Jordi Bro, bon dia.
Bon dia. Oposició de l'esquerra i de l'ultradreta i una certa divisió als grans grups. La reforma migratòria fa front a l'últim tràmit, l'aprovació última per part del Parlament Europeu, amb una certa divisió. Populars, socialdemòcrates i liberals, tot i no estar plenament satisfets, fan una crida a que s'acordi un text tancat al desembre després de gairebé una dècada de negociacions i bloquejos. Des de la crisi migratòria per la guerra de Síria i el fracàs de les quotes obligatòries d'acollida, que ara quedaran definitivament enterrades, Juan Fernando López Aguilar és un dels ponents del text.
Un escenario que puede empeorar todavía si después de todo el trabajo acumulado, después de toda la energía y el tiempo que hemos consumido en esto, el mensaje fuera que no lo hemos conseguido, porque es mucho peor la situación tal y como es, que ya es insoportable, que haberlo intentado y no conseguirlo.
El pacte establirà més controls a les fronteres externes de la Unió Europea i crearà un sistema de solidaritat a la carta. Els països que no vulguin acollir migrants podran pagar 20.000 euros per cada trasllat rebutjat. Més de 150 ONG, entre les quals Metges Sense Fronteres, Oxfam i Amnistia Internacional, pressionen perquè l'acord es rebutgi.
Doncs així està la qüestió migratòria a nivell europeu. El petit poble de Foixà, 12 quilòmetres de la Bisbal d'Empordà i amb només 300 habitants, tenen una altra polèmica, en aquest cas perquè el bisbat de Girona ha cedit a la Generalitat una antiga casa de colònies per fer-hi un centre de menors no acompanyats. Ni l'Ajuntament ni una part dels veïns estan d'acord amb aquest projecte. Girona, Maria Rovira.
Consideren que el poble no reuneix les condicions per tenir aquest tipus d'equipament i que des d'un punt de vista urbanístic és il·legal perquè la casa de colònies només és d'ús turístic. Més d'un centenar de veïns van assistir dilluns al ple municipal per informar-se de la situació. Josep Maria Carbonell n'és el portaveu.
Foixà és un poble petit, rural, que no té serveis, que no té transport públic, amb cases disseminades, no té les condicions d'acollida. Nosaltres no estem en compte dels menes, però que siguin atesos amb la màxima dignitat.
Des del Departament de Drets Socials apunten que un cop rebuda l'oferta per part del bisbat van considerar que l'equipament sí que s'adequava al que necessiten per poder atendre aquests menors no acompanyats i ofereixen suport i col·laboració a veïns i ajuntament.
I polèmica també a Ripoll perquè el govern de Sílvia Orriols ha vetat el cartell de la Festa Major on hi surt una noia amb vel. L'alcaldessa d'extrema dreta argumenta que no volen fomentar la misogínia islàmica. L'artista vetada explica a Catalunya Ràdio que el cartell volia representar la diversitat que hi ha al municipi, Núria Paraire.
Hola, bon dia. El cartell de la Festa Major de Ripoll s'ha escollit, tal com és habitual, en un procés participatiu que coordina la Comissió de Festes. El cartell guanyador va ser el de la il·lustradora Ivonne Navarro. L'ha dissenyat ple de colors, on apareixen tot de personatges diferents, com per exemple un home amb barretina i també un personatge femení, amb un mocador al cap, un hijab situat a la part de baix. La il·lustradora explica a Catalunya Ràdio que la mateixa alcaldessa li va dir si podia fer alguna modificació per eliminar el hijab, i ella li va respondre que no, perquè el seu cartell representa una festa per a tothom.
Fer evident el representar la diversitat i sobretot doncs, la població musulmana que té Ripoll, vull dir que és una realitat, i sobretot que la festa és per tothom, que sigui una festa inclusiva, no?
L'alcaldessa diu que han desqualificat el cartell perquè l'autora no ha volgut treure el personatge amb vel i remarca que no volen normalitzar, diu, la misogínia islàmica. La Comissió de Festes prefereix no fer declaracions, però ens ha explicat que lamenta el que ha passat, que acaten la decisió política i que ara el cartell oficial és el que va quedar segon, que té uns tons més pastels i marronosos, on es representa Sant Eudald i una imatge de la plaça de Ripoll amb el gall i els gegants. Des dels partits de l'oposició, Junts per Catalunya exigeix el regidor de Cultura que demani perdó per haver retirat un cartell per motius polítics. Esquerra Republicana diu que Sílvia Orriols té una obsessió amb el vel. El PSC afirma que la censura és dictadura i la CUP lamenta que la decisió és vergonyosa.
Doncs això us ho expliquem avui, que és el primer dels tres dies de festa dit al Fitr, que tanca el Ramadà, el mes de dejuni dels musulmans. I així és com inauguraven aquesta festa en alguns dels camps de refugiats palestins de Gaza. Això mentre Israel bombardejava el nord i el centre de la franja, Eva Pineda.
El ramadà acaba tal com va començar, en guerra i sense acord de treva les negociacions del Caire. Els gazians es dediquen avui a visitar les tombes dels morts d'aquests últims 6 mesos. Les bombes han caigut fins a trenc d'alba, especialment letals al camp de Nuseirat, on aquesta àvia plora la mort d'un net de pocs anys.
Els nens, com fan sempre en aquest primer dia de festa d'Eid al-Fitr, s'estaven divertint, sortint, entrant, jugant al pati, i venien a veure'm per celebrar-ho. Eren els més petits. Estem en xoc. Són criatures, no han fet res de dolent. Què estan fent? Què estàs fent, Netanyahu?
El que ha fet el primer ministre Netanyahu és informar que la incursió terrestre a Rafah té data, encara que diumenge retirés la infanteria.
Completarem l'eliminació de les brigades de Hamas, inclosa la de Rafah. No hi ha força al món que ens aturi. Són moltes les forces que ho estan intentant, però no servirà de res, perquè aquest enemic, després del que va fer, no ho tornarà a fer mai més, i tampoc no existirà.
Acabo de sentir els senyals horaris de 2:45. De tot això, el president dels Estats Units, Joe Biden, parla d'error a la cadena Univision.
Crec que el que fa és un error. No estic d'acord amb el seu plantejament. Demano a Israel un alto al foc que permeti, durant les properes 6 o 8 setmanes, un accés total a tots els aliments i medicaments que arribin a la zona.
I a tot això, l'oració final del ramadà, el líder suprem de l'Iran, Ali Khamenei, ha insistit que Israel ha de ser castigat per l'atac a l'ambaixada iraniana a Damasc. El ministre d'Exteriors israelià li ha respost per xarxes que si l'Iran els ataca des del seu territori, Israel s'hi tornarà sobre l'Iran.
De tornada a Catalunya, creixen un 40% els testaments vitals que han fet els catalans el 2023 en relació amb l'any anterior, segons dades del Col·legi Notarial de Catalunya. Els notaris també han detectat que la meitat dels habitatges que s'han comprat el 2023 s'han pagat sense demanar una hipoteca. Anem a la seu del Col·legi Notarial, Maria Núria Rebella.
Hola, bon dia. El document de voluntats anticipades o testament vital és on el testador deixa instruccions de com vol acabar la vida i de què s'ha de fer amb el seu cos. S'ha passat de més de 8.000 al 2022 a prop d'11.500 al 2023. Segons Raquel Iglesias, vicedegana del col·legi, els efectes de la pandèmia hi tenen a veure.
I manifestar la teva voluntat per gestionar o per projectar les teves voluntats, ja sigui de per després de la mort, durant la teva, els teus últims anys de vida, hi ha més cultura de preocupació per aquest tipus de planificació.
Pel que fa a les compravendes, baixen un 10% en relació al 22, però no tant com era d'esperar per l'increment dels tipus d'interès de les hipoteques, per aquesta raó.
Muchas compravendas de las autorizadas en el 2023 han sido sin financiación.
Continua augmentant el nombre de casaments i tramitació d'expedients matrimonials que fan els notaris arran del col·lapse del registre civil.
I com us explicàvem en portada, els autobusos de Barcelona tenen avui freqüències de pas molt irregulars arran de l'aturada que des de les 10 del matí fins a les 4 de la tarda ha convocat el sindicat CGT. I n'hem fet un primer repàs fa mitja hora. Potser si esteu esperant l'autobús encara sou a la parada, perquè en algunes línies el temps d'espera és precisament aquest, de més de mitja hora, i el sindicat avala, apel·lua d'aquesta manera el seguiment en un 80%, una xifra que Transports Metropolitans de Barcelona rebaixa a la meitat. A la zona de Francesc Macià, on no hi ha metro i, per tant, la mobilitat en transport públic depèn en bona part de l'autobús, a part del tramvia, i tenim en Joan Garcia. Hi ha molta gent a les parades, Joan?
Hola, doncs sí, molta, i més ara que és hora de plegar o d'entrar a moltes feines. Hi ha moments que la parada que veiem davant nostre en sentit centre de Barcelona s'hi arriba a plegar més de mig centenar d'usuaris, que després de molts minuts d'esperar veuen com els arriba un autobús, però ja ple. Quan ha baixat qui havia de fer-ho, conductor obre les portes d'entrada, però no hi cap tothom. Tot plegat són els efectes d'aquesta aturada que ha convocat la CGT, o Transport Urbà de Viatgers i de Mercaderies per Carretera, la demarcació de Barcelona. Reclamen la jubilació pels conductors als 60 anys, els serveis mínims a les línies urbanes i interurbanes són només del 20%, i entre els usuaris moltes reaccions de sorpresa.
Mirava la pantalla a veure si sortia alguna cosa de, fent referència a, la, a si hi havia algun problema, perquè jo no sabia que hi havia vaga, però estic mirant i no ve res.
M'he imaginat una parada d'autobús quan he vist que passaven mucho a cotxeres i tot le digo, aquí ya estamos liando, sí, un cuarto de hora llevo esperando.
En el 6 y el 7 y hace bastante que estoy esperando. Ha aparecido los números y cambian y al final no llegan.
La CGT ha fet una concentració davant la delegació del govern espanyol a Barcelona. A les 4 tornarà al servei normal.
Ara farem una pausa per la publicitat de la tornada a la cultura. Us parlarem de la Fira del Circ Trapezi de Reus, de l'últim llibre de Joel Dicker que s'ha presentat avui a Barcelona i del Da Film Fest. Ara tornem.
Catalunya migdia.
Diuen que a tothom li agrada viatjar, però no cal complicar-se la vida. Per trobar pau, natura i patrimoni, només calen dues coses. Un bon calçat i el mòbil ben a prop. Us volem ensenyar el vostre país. Les Alberes, la Vall de Ciarp, les muntanyes de Prades, Llaers... Us portarem d'excursió al costat de casa.
Perquè us demostrarem una vegada més que per conèixer patrimoni...
No cal anar a Suïssa.
No cal anar a Suïssa. El podcast de Gerard López a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
Catalunya migdia.
Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe. Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe. Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe. Vender mi cotxe. Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vendermicotxe.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
Connecta't a la cursa al Corte Inglés. El dia 5 de maig a les 9 del matí, tots a córrer.
T'hi pots inscriure gratis a cursaalcorteinglés.cat fins al 4 de maig.
Comença a entrenar i dona-ho tot el dia de la carrera. Siga solidari i corre per la Fundació Miquel Valls per un futur sense ela.
Recorda-ho, el dia 5 de maig a les 9 del matí, connecta't a la cursa al Corte Inglés.
En la venda del teu cotxe, com en tot, pot ser un loser o un pluser. Un loser no valora el seu temps. Un loser es deixa embaucar amb ofertes de compra que no respecten. Vols ser un pluser? Vine directe a Ocasión Plus per rebre sempre la millor taxació, pagament a l'acte i sempre amb una transparència total.
Ocasión Plus. Ja som més de 200.000 plusers. T'hi afegeixes?
Catalunya migdia.
5 minuts i els esports, abans la cultura. Com dèiem avui, pel circ, perquè la 28a edició de la Fira del Circ Trapezi de Reus al Baix Camp s'amplia en nombre d'espais per oferir una quarantena d'espectacles. La programació inclou propostes de caire humorístic, però també d'altres que s'endinsen en temes de caràcter reivindicatiu i social. Anem a Tarragona, Clara Echevarria Domingo.
En aquesta edició, la Fira del Circ de Catalunya comptarà amb una carpa més que se sumarà a la resta de carpes habituals a banda de les instal·lacions d'algunes de les companyies. S'han programat uns 40 espectacles per a tots els públics, de factura catalana, espanyola i internacional. A més de l'humor, les propostes també tracten temes de caràcter social. En parla Cristina Cazorla, codirectora artística de la Fira.
Aquestes propostes, que el que són és un resultat d'aquest treball que estan fent les companyies, on sorgeixen temàtiques com el tema del suïcidi, com el tema de l'enfrontament a la mort i de la depressió, el tema del gènere.
Entre els noms destaquen artistes catalans com Marta Renyer i Manel Rosés i de consagrats com Tortell, Poltrona, d'altres espanyols com Les Cuixers o internacionals com Col·lectiv Maloner. La fira es farà entre els dies 8 i 11 de maig, un dia més del que és habitual perquè el 12 hi ha eleccions. I un gran nombre d'espectacles són gratuïts i d'altres tindran un preu d'entre 2 i 8 euros.
Mentrestant, l'autor multivendes Joel Dicker publica una nova novel·la, Un animal salvatge, un thriller que arrenca amb el robatori en una joieria de Ginebra que parla de temes tan actuals com les aparences i la fina línia que separa la vida pública de la privada. L'acaba de presentar, com dèiem, a Barcelona, on l'escriptor suís ha aterrat aquest matí. Montse Camps.
És una novel·la amb un engranatge precís, amb un robatori que passa a Ginebra en 7 minuts i amb només 5 personatges, l'animal salvatge del llibre i dos matrimonis, un dels quals d'aparença perfecta, que és espiat per l'altre amb un punt d'enveja. Dicker explora la identitat i com la imatge, més en temps de xarxes socials, és important i la que projectem i com ens jutgen els altres.
Sur pourquoi les apparences?
I per què necessitem tant estar pendents d'aquesta mirada de l'altre? Per què parlem tant a gent que realment no coneixem? Estic pensant especialment a les xarxes socials, no? Instagram en particular, i aquesta imatge que tothom dona de la... aquesta imatge de persona o de situació o de vida perfecta, no?
Joel Dicker, amb 22 milions de lectors, diu que amb el pas del temps s'ha creat una gran complicitat amb els lectors que li demanen que sigui autèntic i lliure i això, assegura, li permet distanciar-se de l'èxit.
Signore, estava soñando.
La cineasta italiana Alice Rohrwacher ha rebut el premi honorífic del Da Film Fest, del Festival de Cinema d'Autor de Barcelona. La directora ha vingut a presentar també la seva última pel·lícula, La Quimera, que s'estrena d'aquí 10 dies, Marc Garriga.
Sergi López, amb qui va comptar per la seva millor pel·lícula fins ara, Lázaro Feliz, ha estat l'encarregat d'entregar-li el guardó. Rohrwacher és l'hereva del realisme màgic de Fellini, de Sica i Rossellini, i en declaracions a Catalunya Ràdio ha explicat per què el seu cinema proclama que la nostra és una societat en ruïnes.
L'origine de
del mal.
Potser l'origen del mal és el no ser capaços de veure que aquesta civilització també passarà i també aquest capitalisme acabarà en un museu i també s'estudiarà. Per tant, seria qüestió més aviat de plantejar-nos que allò que fem no ho visquem o no ho pensem com una propietat nostra, perquè arribarà un dia que ja no ho serà. Serà potser la propietat dels arqueòlegs del futur.
Degli archeologi del futuro.
Per això, la Quimera fa protagonistes als tombaroli, saquejadors d'antigues tombes i jaciments arqueològics que es veuen com a subversius, però en el fons són engranatges d'aquest sistema capitalista.
Mujer, perdóname. Acabo de tener un disgusto muy grande.
Ha mort als 97 anys el cineasta Jaime de Armiñán, director de pel·lícules insòlites i atrevides com Mi querida senyorita, que sentim de fons, El Nido o la sèrie de televisió espanyola Juncal. Armiñán va començar escrivint contes infantils, novel·les i guions i es va introduir al cinema gràcies a José María Forqué Valeria Obreda.
Va treballar amb actors com José Luis López Vázquez, Paco Rabal, Adolfo Marsillac o Fernando Fernán Gómez. L'Esgae el defineix com un cineasta immens. La seva última aparició pública va ser al febrer del 2014 per rebre el Goya d'Honor de l'Acadèmia de Cinema, on tots els seus companys de professió el van ovacionar.
Catalunya migdia.
I tot esperant una nit de cine fins a les 3, informació esportiva amb Laia Tudel.
Bona tarda.
Avui caldrà una mica de ficció, potser, perquè tenim l'atenció posada en aquest PSG-Barça.
Sí, que fa dies que en parlem, a més d'aquest partit. El Barça i els culers afronten amb il·lusió aquesta eliminatòria de quarts de final de la Champions, però és una il·lusió barrejada amb molta prudència. Davant tindran l'equip d'Mbappé.
EAE Business School patrocina aquest espai.
Ha arribat el dia, avui a les 9 de la nit a París, PSG-Barça. Després de 4 anys, el Barça torna a jugar uns quarts de final de la Champions.
Ens han tret a Dembélé, que han gastat molt més que nosaltres, que tenen un equip de fa molts anys fet per guanyar la Champions. És l'objectiu principal d'aquest club. Els conec bé, són de Qatar. El nostre no, el nostre és diferent.
Pensar que este sea un Barça flojo, un Barça... És un Barça con una bona dinàmica en lo que es el fútbol de ataque. Ahora mismo en una muy buena racha, con jugadores...
Ni Xavi ni Luis Enrique volen el cartell de favorit. Són dos tècnics, excompanys, tècnic i jugador, que es coneixen bé, van estar junts i coincidir al Barça i que avui buscaran deixar l'eliminatòria encarrilada. París, Bernat Soler, Ricard Torquemada, bona tarda.
Bona tarda.
El Bernat no el tenim o no l'he sentit?
Doncs soc el primer que ha contestat.
Ara, molt bona bé, tarda. Bernat, molt bé. Com viu París aquestes hores prèvies a aquest partit tan especial, com deia, sobretot pels culers?
Mira, el primer que hem de dir és que París, com a gran metròpoli que és, com a gran ciutat, aquests esdeveniments esportius els viu d'una forma una mica especial, eh? Això passa també si vas, per exemple, a Londres o a d'altres grans capitals mundials, on és veritat que hi ha expectació per al partit, però també és veritat que hi ha molta gent que ni se n'assabenta, perquè és tan gran que hi ha tanta oferta cultural i d'altre tipus que un partit de futbol pot passar perfectament desapercebut. De fet, et diria que això fins i tot passa amb els Jocs Olímpics, que amb prou feines d'aquí 3 mesos s'inauguraran a París i jo t'he de dir que no he vist pràcticament cap referència olímpica durant aquests dies que fa que som a París. Per tant, de moment, certa calma a nivell ambiental, tot i que és veritat que avui ja han anat arribant, i de fet encara ho fan, els gairebé 2.100 aficionats del Barça, arribats de Catalunya majoritàriament, però també de la resta de l'estat espanyol i d'altres penyes d'Europa, i que avui seran els encarregats de donar suport a l'equip blaugrana al Parc dels Prínceps. Uns seguidors del Barça que tenien previst trobar-se al Trocadero, que és l'esplanada que hi ha just davant de la Torre Eiffel, però ja vam explicar-ho ahir al Tot Costa, per qüestions de seguretat la policia ha desaconsellat aquesta reunió i per tant simplement s'han dedicat a passejar per la ciutat de la llum, per París, i pels seus doncs, punts turístics més destacats. Pel que fa a la seguretat, dir-te que és l'habitual en dia de partit, perquè París ja fa molt de temps que està sota alerta terrorista, i tot i les últimes amenaces, diríem que això no ha canviat, perquè ja de per si París és una ciutat sempre amb moltes i fortíssimes mesures de seguretat.
Ahir va ser l'entrenament del Barça, avui has estat a l'hotel del Barça. Com respira l'equip i la directiva?
Doncs també amb certa tranquil·litat, certa calma tensa, il·lusió per tornar, com deies, a jugar uns quarts de final de la Champions després de 4 anys. Els jugadors s'han mantingut tot el dia a l'hotel, tot el matí a l'hotel. Aquesta matinada, a tres carrers de l'hotel del Barça, hi ha hagut un parell de petards que s'han fet sonar per intentar desvetllar els jugadors blaugranes, que ni se n'han assabentat, ens deien que ni havien sentit aquests petards, però més enllà d'això, també moltes mesures de seguretat al voltant de l'hotel. I la veritat és que, bé, un dia doncs, de concentració i d'estar tots pendents del que passi aquest vespre. Un Barça que recordem que ha recuperat De Jong i Pedri en la convocatòria, encara pendents de rebre l'alta mèdica, que segurament, si tot va com ha d'anar, rebran just quan arribin a l'estadi, al Parc dels Prínceps. I el que sí que avui s'ha expressat ha estat el president, Joan Laporta, que ve content, que ve amb confiança, que diu que no canviaria cap dels seus jugadors per cap del PSG i que pensa que avui estaria bé començar a encarrilar l'eliminatòria.
Els veig molt motivats, molt concentrats, molt units, i això fa que creiem en ells, perquè veig que ells creuen en les seves possibilitats. És un ple tenir jugadors com els que tenim. Jo particularment no canviaria a cap dels jugadors nostres per algun dels altres. Fa 4 anys que no estàvem a quarts de final de Champions, ara hi som. París, Barcelona, dues ciutats que estan unides per moltes coses, també per la rivalitat aquesta que hi ha entre PSG i Barça, que ja tenim doncs, una trajectòria d'enfrontaments. Serà un gran partit i aquí hem d'intentar encarrilar bé l'eliminatòria.
Encarrilar l'eliminatòria, diu el president, no serà fàcil. Ricard, ahir vam veure un vibrant Madrid 3, Manchester City 3, partit de brutal. Champions, brutal, que a més, per cert, el vam poder seguir a l'antena digital de Catalunya Ràdio amb la transmissió que dirigies, i t'he de dir que va tenir un èxit d'audiència, així que enhorabona també per el partit d'ahir. Avui, però, el partit, el PSG-Barça, ens hem d'esperar segurament un match bastant diferent, no?
Doncs, Laia, vés a saber, perquè també vam viure un Arsenal-Bayern apassionant, molta anella i tornada. Jo tinc la sensació que els quarts de final d'aquesta temporada estan especialment igualats i no descarto que puguem tornar a veure un partit com el d'ahir. És veritat que potser els equips d'avui no n'hi ha cap dels dos que li interessi tant el vertigen com el que vam veure ahir en el cas del Madrid, que és acceleració pura, fins i tot el Bayern. Eren dos equips potser que ahir contrastaven més en el seu estil de joc, i en el cas del Parc dels Prínceps avui veurem un partit on en principi tots dos voldrien tenir el control, encara que tinguin futbolistes que siguin capaços d'altres coses, i crec que ens hem d'obrir a gaudir-ho, a assaborir-ho, a seure a taula, seure al sofà, seure aquí al Parc dels Prínceps i gaudir de l'espectacle, que són uns quarts de final de la Champions, i això ja, com vam veure ahir, són emocions fortes.
Bé, doncs Ricard Torquemada no descarta que avui també puguem viure un partit emocionant com el d'ahir, com aquest Madrid City. L'11 del Barça per avui, ara mateix et diríem que els principals dubtes serien al mig del camp. Quin equip t'esperes i sobretot què pot fer Xavi per aturar Mbappé o Dembélé?
Doncs calcular molt bé on hi ha la línia defensiva, no concedir gaire espais a Mbappé i a Dembélé, veure també on juga Dembélé, que és una de les incògnites de l'eliminatòria i que ha de condicionar molt com defensa el Barça, fer servir molt bé les cobertures i en el cas d'Mbappé tenir Koundé i Araujo ben esglaonats. I pel que dius, jo crec que avui el Barça el que ha de valorar és si juga Rafinha o juga un quart migcampista, i aquí és on Xavi jo crec que té molta influència a l'hora de prendre una decisió, si amenaçar una defensa del PSG que probablement és la línia més vulnerable de l'equip o buscar una miqueta més de control. És aquí on s'ha de moure Xavi. També ha de resoldre incògnites Luis Enrique, perquè per exemple Ashraf no pot jugar, lateral dret indiscutible, peça molt important per atacar del PSG, haurà d'inventar un nou lateral dret, no té un relleu clàssic, per tant haurà de buscar un tercer central, haurà de buscar un altre migcampista. També Luis Enrique haurà d'intentar encertar amb una presa de decisions que no és la habitual.
Doncs aquest PSG-Barça que el podreu seguir com sempre a la TDT, el partit a les 9, des de les 8 a la TDT, abans a les 7, al Tot Costa. Ho sentim, Bernat Soler, Ricard Torquemada, bona tarda.
Adéu, Laia.
Bona tarda.
Avui també juga un altre partit de quarts de final, l'Atlètic de Madrid-Borussia Dortmund, i ahir, com dèiem, aquest Madrid 3, Manchester City 3, no només es va oferir un dels millors partits d'aquesta Champions, sinó probablement de tota la temporada, 6 gols, però que deixen l'eliminatòria allà on era, a l'inici del partit, del tot oberta per la tornada a Manchester, Udal Serra.
Va ser un partit espectacular, amb 6 gols, constants alternatives al marcador i un ritme elevadíssim on tots dos equips van demostrar perquè són clars candidats a guanyar aquesta Champions. El City gairebé va sortir del vestidor guanyant amb el gol de Bernardo Silva al minut 2, però el Madrid va reaccionar amb un parell de minuts i al quart d'hora ja havia capgirat el marcador. Amb aquest 2-1 s'arribava al descans. A la segona part, bona reacció del City, que amb dos golaços de Foden i Guardiol tornava a capgirar el marcador. Al final, un altre golaç de Valverde deixava el 3-3 definitiu. Un bon resultat per Pep Guardiola, tenint en compte on i davant qui jugaven.
Buen resultado. Tengo demasiado buena opinión de este equipo, del Real Madrid, como para pensar que vamos a venir aquí a hacer juegos florales. Esto es un negocio difícil, es que son muy buenos y cojo el resultado. Hemos dejado la eliminatoria abierta y intentaremos resolverlo en casa.
I tot i que un empat a casa no és un bon resultat pel Madrid i inclina l'eliminatori una mica cap als anglesos, Carlo Ancelotti vol veure el vas mig ple de cara a la tornada.
Lo que se quería era tomar una pequeña ventaja, pero yo creo que tenemos que ser satisfechos porque hemos competido a nuestro mejor y si lo hacemos también en la vuelta podemos sacar algo bueno.
El desenllaç dimecres de la setmana que ve a l'estadi Ciutat de Manchester.
L'altre partit jugat ahir també va deixar l'eliminatòria oberta perquè va acabar amb empat a 2, Arsenal 2, Bayern de Múnich 2. Deixem la Champions per parlar de la Federació Catalana de Futbol. El cas de les suposades irregularitats a les darreres eleccions ha viscut avui un altre episodi i ha passat tot al matí de Catalunya Ràdio. El president Joan Soteres ha demanat una reunió al govern de la Generalitat per donar la seva versió dels fets, Marcos García.
Ho ha fet per escrit en una carta que ha avançat al matí de Catalunya Ràdio, de la que Joan Soteres ha parlat en una entrevista extensa amb Ricard Ostrell. Soteres diu que les eleccions van ser del tot legals i posa el focus en Oriol Camacho, secretari general de la Federació.
I el govern crec que se'ls ha d'explicar qui és aquest senyor, que és la persona que ens va incitar i la persona que va lograr el nostre, per dir alguna cosa, el enfrontament amb el govern de Catalunya, amb la Secretaria General de l'Esport i el Tribunal Català de l'Esport.
Per tant, tirar pilotes fora. Soteres, la Generalitat també ha rebut una carta d'Oriol Camacho en què detalla totes aquestes irregularitats en els comicis. Fons del govern català admeten també al matí de Catalunya Ràdio que si es confirma aquest cas és greu i que podria perjudicar molt la imatge del club i de l'esport català, sobretot del futbol de casa nostra. Per cert, Soteres ha manifestat de manera contundent el suport de tota la Federació Catalana a Pedro Rocha a les eleccions de la Federació Espanyola.
Fem una pausa i quan tornem sentim un entrenador feliç.
Catalunya migdia.
La FAC, Factoria Cultural de Terrassa, presenta el 20 d'abril la companyia americana de dansa Pilòbulus.
Una companyia que ha transformat la dansa contemporània a nivell mundial gràcies a la seva innovació i talent excepcional.
Gaudeix d'aquest espectacle de la 41a temporada BBVA de dansa de la FAC.
Entrades a lafaccultural.cat.
Descobreix les novetats i els millors espectacles d'aquest abril amb Entrades d'Avantguàrdia. Gaudeix de l'obra de teatre Els Criminals al TNC, del Museu de l'Art Prohibit amb obres que han estat censurades o retirades i dels concerts de Caproig Festival. Ja a la venda a entradesdavantguàrdia.com, el teu portal d'entrades de confiança.
Aquest dissabte, a l'Arca de Noguer del Suplement, parlarem de cuina del producte i el protagonista serà el Soitó. I ho farem des del Mercat de la Guinaueta, perquè els mercats són els centres on es troba l'autèntic producte de proximitat i de temporada. Us hi esperem!
Mercats de Barcelona.
Si veu un elefant volant i ni s'immuta. Si passa un mico en bicicleta i ni se'l mira. Si aterra un ovni i ni es mou. No està enganxat a una pantalla. Està llegint Cavall Fort.
Subscriu-lo a cavallfort.cat o al 93 218 62 20. No tindrà ulls per a res més.
Per què tot s'està tornant rosa al magatzem dels Beta? Descobreixo en el seu primer llibre Les aventures dels Beta, el virus rosa. A la venda a la botiga 3cat i als punts habituals.
Hi ha un lloc on viuen totes les paraules.
Informatius de Catalunya Ràdio.
Som 3cat.
Avui la penya ha presentat Dani Miret, fins ara ajudant de Carles Durant, com a nou entrenador.
Jo crec que poques vegades m'he atrevit a somiar alguna cosa així. És a dir, és un somni que supera una expectativa. Si fa uns anys jo hagués posat en veu alta que això era un somni, jo crec que jo mateix hagués fet broma, no?, de la situació, perquè és algo que no depèn de tu.
Com a mínim, sentint-lo, il·lusió no li faltarà a Ernest Macià per afrontar el nou repte.
Sí, clar, Laia, imagina't que és la típica persona nascuda a Badalona, que ha passat tota la vida a Badalona, ha fet l'EGB, ha fet el batxillerat, en fi, ha acabat sent mestre fins i tot, ha jugat a bàsquet a l'esport badalonès, és a dir, un producte 100% badaloní. Llavors, clar, també ha entrenat a tots els equips base de la penya, ha sigut assistent de Carles Duran, és a dir, que és un badaloní d'arrel, de soc-arrel, i la veritat és que, evidentment, avui estava més que content. Se li entreveu una personalitat molt forta. És una persona que jo crec que ens donarà sorpreses, encara que queden 6 partits i 3 són contra equips de nivell, el Madrid, el València, el Tenerife, i la majoria d'aquests partits a fora. Per tant, el play-off està realment complicat, però és que, clar, venim d'una dinàmica bastant dolenta. La penya, doncs, havia perdut els 6 últims partits i el president, Juana Morales, la veritat és que no hi veia solució, per això ha fet aquest canvi.
Recuperar aquesta il·lusió que havíem tingut en temporades passades i que, per molts motius, doncs aquesta temporada no estàvem assolint, i tampoc enteníem que estiguéssim en el camí d'assolir-lo, sinó tot el contrari.
I tornem al futbol. Apunteu, tenim horari pel Girona-Barça la jornada 34. Es jugarà dissabte 4 de maig a 6:45 a Montilivi. Aquell cap de setmana l'Espanyol, a la segona divisió, juga diumenge a 5, a 4:15 de la tarda, i rebrà l'Sporting. Un Espanyol, Sergi Andreu, que té aquest cap de setmana un partit clau al camp del líder.
L'Espanyol és segon ara mateix, 57 punts, a 4 del Leganés, el seu rival de divendres. Una victòria blanquiblava seria tot un cop d'efecte, deixaria l'equip de Manolo González a un punt del líder i el consolidaria en la zona d'ascens directe. L'autor d'un dels gols a l'últim partit, Jofre Carreras, és partidari que l'equip sigui més valent i descarat en aquest tram final de temporada.
Bueno, el Manolo sempre ens demana que siguem atrevits, que ens atrevim a fer les coses, llavors sí, potser sí, llavors ja en aquestes alçades de la temporada ja entren moltes coses que, com bé dius, potser ja no és tot purament tàctic o estratègic, però està clar que nosaltres hem de ser atrevits, per sort tenim un gran equip i tenim la qualitat per fer-ho, llavors sí, potser sí que l'atreviment, doncs, és un punt clau.
I atenció als nostàlgics del futbol, el Lleida Esportiu ha posat a la venda una rèplica de la samarreta amb la qual va aconseguir l'ascens a la primera divisió ara fa 30 anys. Isaac Vilalta, aquesta peça ha aixecat una gran expectació entre els aficionats.
Sí, de fet, el ritme de venda és altíssim, tot i que fins avui només l'ha pogut comprar abonats del club aquests últims 3 dies. La directora general del Lleida Esportiu, Marta Pereira, explica que ningú es quedarà sense aquest objecte d'estètica retro i que té un alt valor sentimental.
Pues de locura, de expectación, de muchísima venta y, bueno, obviamente se van a reponer porque de las unidades de inicio que llegaron ya prácticamente están casi vendidas. De hecho, nos dicen que ya hay tallas que no tienen y, pero bueno, tranquilidad a todo el mundo porque se van a reponer.
Aquesta peça de col·leccionista es pot adquirir a la botiga del club i servirà per fidelitzar encara més l'afició en aquest tram final de temporada en què l'equip està lluitant per aconseguir l'ascens a la primera ref.
I del futbol al ciclisme, Elena Casas tindrà aquesta setmana l'última oportunitat d'aconseguir classificar-se per als Jocs Olímpics de París. Carles Vila.
La ciclista de Vilaseca disputarà l'última prova de la Copa del Món de Ciclisme en pista a Milton, al Canadà. Casas té opcions de classificar-se a la prova de Keirin, però depèn dels seus resultats i també del que faci pel que fa a la classificació de punts les ciclistes de la República Txeca, Malàsia i Hong Kong.
L'objectiu és quedar igual que la corredora de Malàsia o la corredora de Hong Kong, i també hauria de fer una posició per davant de la corredora de la República Txeca, i fent la desena com a país, també això ja valdria per entrar dins. Ara mateix estic a 69 punts per entrar, i el tall ara està la corredora de Malàsia, però bé, també està la corredora de Hong Kong i de la República Txeca molt a prop.
Elena Casas només ha disputat uns Jocs Olímpics, als de Rio, on va acabar la 7a posició a la modalitat de velocitat per equips.
I apunteu i escolteu bé els amants del motor, perquè Catalunya Ràdio i TV3 emetran conjuntament els grans premis de MotoGP i de Fórmula 1 que enguany es fan al circuit de Catalunya. Damià Aguilar.
Una experiència nova amb equips de les dues empreses que torna a omplir un forat de programació a la corporació, segons la presidenta Rosa Romà.
I ens faltava recuperar, doncs, una altra vegada, doncs, aquest gran, no, àmbit que també per Catalunya ha sigut tan important, segueix sent, no, les famílies es paren els diumenges.
A la roda de premsa feta a les instal·lacions de TV3 amb la presència també del conseller i president del circuit, Roger Torrent, ha quedat clara quina és l'oferta principal.
I aquest any ens podrem emocionar en català i a través de TV3 i Catalunya Ràdio i 3CAT tornem a fer viure, a fer vibrar el món del motor al nostre país.
L'equip de MotoGP comptarà amb una institució com Sito Pons i la pilot Sara Sánchez, comentarista habitual d'Univers MotoGP com a comentaristes, i el de la Fórmula 1 amb l'expilot Jaume Alguersuari i la pilot Belén García. El director de Catalunya Ràdio, Jordi Borda, creu que és un projecte de futur.
Un èxit de país i un èxit dels mitjans públics, ajuntar aquestes tradicions amb generositat, amb compromís, compartir-les i projectar-les cap al futur, crec que en pot sortir dos projectes que seran realment interessants i que ens marcaran el camí pel futur.
El Gran Premi de Catalunya de MotoGP es disputarà el cap de setmana del 25 i 26 de maig i el Gran Premi d'Espanya de Fórmula 1 els dies 22 i 23 de juny.
Ja repassem altres notícies de l'agenda del dia. Marta García.
El Balomano Granollers juga contra l'Atlético Novas en els vuitens de la Copa Eliminatòria partit únic a partir de les 8. En bàsquet, l'Epel Força Lleida visita la pista del Betis a partir de les 9, és partit de la 29a jornada de Lliga, i en waterpolo, en la Lliga Femenina, avançats a la 18a jornada, Atlètic Barceloneta amb Mataró a 3:15, a les 9 Terrassa Mediterrani i a 9:15 Sant Andreu, Sant Feliu.
Doncs fins aquí la informació esportiva. Tornem aquesta tarda amb el Tot Costa a les 7 i a les 8 la TDT amb aquest PSG-Barça, partit de Champions, quarts de final, i ara seguim amb la segona hora al Catalunya Migdia, avui amb el Joan Bota.